Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Va, pràcticament 5 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Entrem en matèria, com sempre, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a analitzar l'actualitat, temes d'actualitats que seran, estaran presents una setmana com aquesta. Per quin vols començar?
Podem començar pel principi, però abans deixem dir una cosa, que he sigut de dir aquesta secció, que és la setmana del Benidorm Fest, el Benidorm Fest,
sí,
que també és actualitat, però parlarem a coses més...
Tu ets eurofan, també, no?
Sí, déu-n'hi-do.
Sí?
Déu-n'hi-do.
No m'ho imaginava, això.
Soc un eurofan poc docte, diguéssim. És dir, tinc poc coneixement, tinc poca memòria, però m'agrada el show previ i el show d'Eurovision.
Per tant, ho mires.
Ho miro,
I aquest any miraràs Eurovisió.
I aquest any miraré Eurovisió i... Sí, sí.
Per tant, el dia següent d'Eurovisió... Ja t'estic fotent amb un jardí,
veus, per on vas.
Podràs venir aquí a Ràdio Estel a comentar Eurovisió amb Andreu González?
Home, estaré encantat.
Sí?
Sí, tant.
Ho farem, parlarem d'Eurovisió. Ara toca una cosa més avorridota, que són els pressupostos. Això és el rock de la formiga, el ballo de nit i de dia. Això és un rock molt divertit, el balles tu, l'os i el mosquit. Ai, un rock molt divertit, no ho sé, però...
No sé si és molt divertit, però el que sí que està clar és que les negociacions van a pas de formiga, perquè
sí,
vam començar aquest recull d'actualitat la primera setmana de l'any, pràcticament,
sí.
I seguim...
Seguim igual,
seguim sense pressupostos. És veritat que hi ha hagut alguns moviments, no? La setmana passada Esquerra va moure peça, acceptant la proposta del PSC relativa al quart cinturó i assumint de manera explícita doncs, el desgast que això podia produir-li políticament. Avui hi ha una reunió, no? Estan reunits ara mateix.
Salvador Illa ja va anunciar divendres que el dilluns reprendrien aquestes negociacions.
Exacte.
I per tant ja s'ha fet, sí.
Sí, ja s'ha fet, i crec que aquesta tarda s'emplaçaven a seguir reunits. Jo crec que és interessant sobre el procés negociador, no? Perquè les declaracions d'Aragonès de la setmana passada, està bé recordar que en un procés de negociació entre forces polítiques hi ha d'haver-hi renúncies, no? I el que va dir el president al final és dir, escolti, jo estic disposat a donar suport a això, encara que no hi estigui a favor per arribar a un acord. El que passa és que aquestes coses normalment tenen èxit quan passen sense un micròfon al davant, no?
Quan
la negociació es fa de cares al públic, vol dir que el nivell de confiança es vagi, que per tant el que estàs fent és pressionar mediàticament perquè l'altre es mogui cap a les teves posicions. Jo ja no sé què més augurar, la cosa pot ser o aquesta tarda o no sé mai, però a mi, ja ho vaig dir, crec que el primer repàs d'actualitat que vam fer, ja ho vaig dir, com més s'acostin les municipals, més difícil serà arribar a un acord. I per tant, com més temps passa, jo més pessimista sóc, però espero que m'equivoqui.
Esquerra s'ha hagut de tragar un gripau com el quart cinturó?
Del tot.
Sí, eh?
És a dir, s'ha entrat un gripau... Però a més, jo crec que s'ha passat de la millor manera que es pot fer, que és dir, senyors, m'estic empassant un gripau, no?
Sí, sí. T'ho preguntava perquè si Esquerra s'ha hagut de menjar aquest gripau, qui segurament se l'haurà de menjar d'una forma més bèstia, per dir-ho planer, són els comuns.
Són els comuns. Hi ha una cosa molt divertida, però... Bueno, divertida, interessant, que és que, si us hi fixeu, els comuns, cada vegada que parlen d'aquest tema, diuen... no volem ni un euro públic del pressupost dedicat al quart cinturó. I al final el posicionament d'Esquerra i l'acord relatiu al quart cinturó no té per què passar per definir una partida exacta del pressupost al quart cinturó, sinó que com que aquestes obres estan lluny de posar la primera pedra, els estudis previs, impulsar l'estudi mediambiental que s'hagi de fer, llavors podrà mantenir tots contents i els comuns ja s'estan posant en una situació... Jo crec que prefereixen que hi hagi pressupostos i, per tant, podem mantenir la seva posició de escolti'm, aquí no es dedicarà cap euro públic al pressupost, al quart cinturó, perdó, però podrem seguir donant suport als pressupostos.
Per tant, creus que no es tiraran enrere, eh?
Que a mi em sorprendria que es tiraríssim enrere. Ah, sí.
Canviant de tema? Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Ara la peixera estaven divertidíssims, li deia l'Oriol quan entrava. Penseu que és l'Oriol, qui decideix les músiques d'aquesta secció. I ens ho passem molt bé traient aquestes músiques i sabem de quin tema es tracta, etc, etc. El taxi.
El taxi, sí, perquè demà comença a Barcelona, a Fira Barcelona, al Saló ICE, no?, de tecnologia audiovisuals, i ho farà amb els assistents podent demanar un taxi per anar i venir sense problemes, no?
Sí, senyor. Núria Rosca podrà anar-hi amb taxi, que anirà cap allà el dimecres.
Fa que sí, fa contenta que sí, que podrà anar-hi amb taxi. La setmana passada hi va haver una taula de taxistes, no?,
sí,
que amenaçaven, de fet, amb aturar aquesta fira. Finalment van arribar, sembla ser, un cert acord amb el govern de la Generalitat, però mantenen encara l'espasa de Damocles d'una altra parada amb el Mobile World Congress, que serà d'aquí un mes.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Com a politòleg, t'ho pregunto, Oriol, com s'arriba a un cert punt d'acord, si és que s'hi arriba, entre posicions tan allunyades com taxistes i BTCs?
És impossible, crec jo, que és impossible, i a més al final és un debat molt, amb les tintes molt mal carregades del meu punt de vista, perquè al final el debat acaba no tenint a veure amb l'interès i el bé comú, sinó amb els interessos particulars de BTCs i taxistes, no? Perquè el que estan fent els taxistes és demanar que es mantingui el seu monopoli legal a través de llicències del servei que ofereixen. I les BTCs són una amenaça a això. Llavors, és difícil per un govern prendre una decisió tenint en compte què és el bé general aquí, quin és? Doncs que la ciutadania pugui agafar un taxi, uns preus raonables, no?, que hi hagi disponibilitat. Si aquest taxi es diu taxi o es diu BTC, acaba sent poc important. Però és cert que les llicències de taxi s'han convertit en un bé d'especulació, que s'han agrupat, que es venen i es compren a uns preus desorbitats, i que és evident que quan algú ha entrat nou aquí fent una inversió molt gran per una llicència i ja li diuen que aquesta llicència no val res, doncs s'empipa i es mobilitza, com és normal.
Però hi ha gent que s'ha hagut d'hipotecar per comprar una llicència, vull dir que déu-n'hi-do.
És que és molt gros.
Em parlaves d'aquesta amenaça que han fet els taxistes en fer aturada, en seguir aquesta vaga durant el Mobile World Congress, no seria el primer any que la fan. Que l'aturada és legítima, evidentment, i vagi per davant. Ara bé, fins a quin punt una aturada o una vaga convocada per un sector pot perjudicar una gran imatge de ciutat com Barcelona?
És molt complicat trobar un punt mig, no? Perquè és evident, les aturades i les vagues han de ser legítimes. Jo no crec en aquesta idea que defensa alguna gent que les aturades han de ser... És a dir, són legítimes però no han de molestar. No, és normal que quan algú fa una vaga, no, vulgui molestar. Ara, on està la frontera del que és una aturada legítima i el que és un xantatge, no? Mm-hmm. Perquè al final...
Sí, sí.
És a dir, quin poder immens tenen els taxis? Doncs que tenen tots un vehicle, que és una cosa molt gran, amb molta capacitat d'aturar la Gran Via, no? La setmana passada he de dir que cada vegada que aturen la Gran Via hi ha una cosa meravellosa, que és que la Gran Via fa molt poc soroll i jo que treballo allà, de fet, baixar a passejar per la Gran Via amb aquell silenci és molt agradable.
Sí,
però el punt en el que vostè està exercint bé els seus drets d'una manera raonable i està afectant més enllà del que és raonable, doncs és complicat. Jo crec que els taxistes ens han acostumat a... És a dir, les aturades que havien fet en anys anteriors durant molts dies és un nivell de segrest important.
I com deia aquell, de vaga a vaga, i tiro perquè no em dóna la gana.
Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa amb mi, tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir, em ve una febre...
El gran Guillem de Fac, eh?
El gran Guillem de Fac, que parlava de la febre, doncs
sí,
esperem que aquesta setmana, final de setmana, no ens pugi la febre, perquè qui sí que manté les aturades, no?, és el personal sanitari, que fa una hora estava reunit amb el departament per intentar desencallar la situació. Veurem què passa. La setmana passada ja vam assistir a una jornada de vaga al sector sanitari amb un seguiment força important, i l'aturada anunciada per aquests tres primers dies de febrer serà la nova fase, no? Jo... A mi, la setmana passada, que va ser allò una setmana multivaga, no?
Sí.
A mi em generava molt de contrast sentir les reivindicacions dels metges en contraposició amb les reivindicacions dels taxistes. Les dels mestres no tant, però sobretot amb les dels taxistes, perquè quan sento parlar els representants dels treballadors dels metges, tinc la sensació que totes aquestes reivindicacions que fan estan amarades de jurament hipocràtic, no?, d'alguna manera. És a dir, que estan molt preocupats per la capacitat de que el sistema funcioni.
Sí.
I moltes de les seves reivindicacions, que també són laborals i legítimes, són d'organització. Dir, escolti,
recursos,
necessitem fins i tot perfils diferents que ens ajudin a fer algunes tasques per poder donar millor servei, no? Per tant, aquesta sí que és una vaga que crec, i a més tinc la sensació que té més suport ciutadà, no? Perquè són molt víctimes, i de manera més generalitzada, perquè el fenomen taxi és un fenomen molt de gran ciutat, i a Catalunya molt de Barcelona, no? Mm-hmm. Però crec que sí que té més suport ciutadà les aturades del sector sanitari, perquè som tots més víctimes de la saturació que pateix.
Ara t'ho preguntaré, això. Com deies, multivaga, hi havia trivaga la setmana passada. Teníem vaga de metges, teníem vaga de taxis i teníem vaga de mestres. Se'n va parlar molt de la vaga de mestres, i la del taxi també, sobre si havien contraprogramat en certa mesura a la vegada del sector sanitari. Ho dic perquè els mestres sí que havien sortit durant molt de temps aquest any, els metges aquest any ho feien per primera vegada, i hi havia una mica la sensació aquesta de, home, per un dia, no? Deixeu-nos a nosaltres, que l'havíem convocat abans.
És cert, perquè als metges els costa molt fer vaga, perquè és a dir, una vaga en el sector sanitari té un impacte molt gran i, a més a més, greu. I a més a més, amb ressaca. És a dir, així com els taxistes poden aturar i qui s'afecta, és a dir, afecten alguna cosa, hi ha poca ressaca. Quan es desprogramen visites, quan es desprogramen operacions, tot això, els propis metges ho paguen. Per tant, malgrat que tots tenim dret a vaga, l'accés a exercir aquest dret per part dels metges és més complicat, perquè saben que s'estan tirant pedres sobre la pròpia taulada, no només sobre el compte corrent, no? Com li passa a qualsevol altre treballador que faci vaga.
I de les vagues a una reforma. La reforma de la llei, només si és sí. I sembla que és una reforma que tirarà endavant, eh?
Sembla que sí. Sembla que sí.
Una reforma de la reforma.
Una reforma de la reforma, perquè dels dos socis de govern, el PSOE ha decidit que aquesta llei s'havia de reformar i Podemos s'està acostant una mica a aquesta posició, tot i que encara els hi costa acceptar que s'hagi de modificar, no? Després de 278 reduccions de penes de condemnats per violacions a tot l'Estat, doncs la part socialista comença a llançar més que globus sonda ja, sobre la necessitat de modificar-ho.
Et sona també això a municipals?
Pot ser que sigui municipals. Jo el que crec és que hi ha dues visions contraposades d'un mateix problema. Mm. És a dir, crec que el PSOE està disposat, i li és més barat perquè la reforma prèvia no és seva, no? Està disposat a assumir que aquí hi havia un error, i en canvi els posicionaments de la Irene Montero són molt clars. Dir, no, la llei ha de passar per aquí i el principi bàsic de la llei s'ha de mantenir, per tant, creiem que no hi ha marge per la reforma. És curiós, perquè la setmana passada Manuela Carmena, que és una figura de prestigi, no? Les files de la nova esquerra espanyola, va dir que aquesta reforma s'hauria d'haver modificat, no? I a més a més ho plantejant en un marc de normalitat. És dir, escolti, a vegades els legisladors s'equivoquen i es poden esmenar les lleis i no hauria de passar res. A mi hi ha una cosa que em sembla que hi ha un fenomen curiós i fins i tot criticable per part del Ministeri d'Igualtat, perquè a vegades sembla que hagi calgut que Irene Montero sigui ministra perquè es comenci a parlar de tot allò relacionat amb el consentiment i les agressions sexuals, no? A vegades fins i tot sents algunes declaracions que dius, la llei anterior deixava lliures els violadors, no deixava lliures els violadors, és a dir, que el consentiment i que les penes per les agressions sexuals ja han d'existir, ja era previ, no?, a aquesta ministra.
No només que Irene Montero hagi hagut de ser ministra per tractar una temàtica com aquesta, sinó, si em deixes, també, a més, i des del punt de vista més apartidista que pugui, però, a més, una persona que ha estat linxada a capa i espasa.
Sí, sí. I ha patit molt. El que passa és que jo crec que també se li ha de poder criticar una certa sensació de jo no em moc d'aquí perquè crec que aquesta és la posició. Uh-huh. Això s'acosta una mica al dogmatisme, no? I a més jo crec que hi ha una cosa que passa força en els nous moviments, no? I potser és un tema fins i tot generacional, I és que faríem bé els moviments reivindicatius de recordar que les lluites que les que treballen no són exactament noves, no? O que com a mínim es construeixen sobre reivindicacions actives.
Correcte.
I moviments de lluita i defensa pels drets que són molt antics, no? Passa una mica el mateix amb tots els temes LGTBI+.
Sí.
No? Mirant enrere, donem per descomptat el matrimoni homosexual i fins i tot hi ha plantejaments crítics a les reivindicacions del matrimoni i se'n redueix la transcendència.
I no fa tant que es va aprovar,
No fa tant que es va aprovar, i jo diria que allò va ser un avenç que ens permet que avui estiguem parlant de la llei trans,
per
no? I per tant, hem d'intentar tenir una mica més de perspectiva històrica quan fem les reivindicacions.
I aquesta setmana també hi ha nova cimera.
شفت قدامي باللي زريانه
Ni més ni menys que Cimera Hispano-Marroquina, eh? Aquests dos països que sempre han entrat en negociacions i sempre se n'han sortit prou bé.
A Rabat, Cimera Hispano-Marroquina, efectivament. Sembla que és la primera reunió d'altíssim nivell en 7 anys i en un moment de gran dificultat de les relacions espanyoles amb tota la riba sud del Mediterrani, no? Especialment amb Algèria, després del canvi de posició d'Espanya en relació amb el Sàhara Occidental per fer-se perdonar haver recollit el líder del Fons Polisari el 2021 per atendre un hospital espanyol per una infecció de Covid. No?
Sí, senyor.
La cimera celebrarà una setmana després del penós atemptat al Jazeeras, que també a mans d'un ciutadà marroquí, és a dir, també serà un tema sobre la taula. Podem analitzar una mica el que ha passat l'últim any, no? Amb el canvi de posició espanyola en relació al Sàhara, ha tingut una conseqüència, que és que s'ha reduït el nombre de migrants que venen a través del Marroc. I això demostra una cosa que és molt bèstia, que és que el Marroc utilitza de manera bastant inhumana l'aixeta del flux migratori per forçar Espanya a prendre decisions en línies dels seus interessos. Això no vol dir que la resposta espanyola sigui positiva, ni sigui bona, ni sigui humanitària en aquest cas, però que el Marroc utilitza això com a mesura de xantatge per l'estat espanyol és així i és una cosa condemnable.
Podríem parlar de les devolucions en calent que fan estats com Espanya o França, però també podríem parlar de les actuacions de Marroc o de Turquia.
Exactament.
Que també hi ha jugat.
Sí. És a dir, els assalts a la valla es fan amb pràcticament programats per part del Marroc.
Sí, amb cert consentiment. Sí, sí.
I la resposta que es troben, que són les devolucions en calent, són il·legals i inhumanes.
Canviem de terç un altre cop. Parlem de moneda, va. La serotonina no ho sé, però el tipus d'interès...
Els tipus d'interès i la inflació segueixen a l'alça, no?
Sí, sí.
Aquest dijous hi haurà una nova reunió del Consell de Govern del Banc Central Europeu i els mercats esperen una nova pujada de 0,5 punts bàsics en l'intent del BCE de frenar la inflació a la zona euro. Malgrat que alguns analistes apuntaven que el moviment inflacionari actual tenia causes molt concretes i que la palanca dels tipus d'interès no tenia per què ser efectiva, sembla que entre els augments de tipus i els esforços dels estats, com aquí a Espanya, no?, per frenar els preus, la inflació comença a mostrar signes de reduir el seu creixement. El que passa és que no podem ser triomfalistes perquè recordem que estem en nivells d'inflació extraordinaris en l'última dècada, no? Les últimes dues dècades. Caldrà estar alerta perquè recordem que Xina ha reobert i ha deixat la seva política de Covid zero. La Xina és el primer consumidor mundial de matèries primeres sortint industrials i això podria contribuir a augmentar la demanda de totes aquestes matèries primeres i augmentar-ne els preus a mig termini. Per tant, haurem de veure què passa.
Això que deien que la inflació i, per tant, la crisi econòmica semblava que anava de baixada. Semblava.
Malgrat que va de baixada, perquè efectivament la inflació s'està reduint, però els preus segueixen augmentant i segueixen augmentant molt, no? És a dir, l'ortodoxia econòmica parla de que una inflació raonable està al voltant del 3% i estem en tipus del 7% de la inflació subjacent, i això és molt alt.
Pràcticament 3 minuts, ja arribem a les 4 de la tarda i per últim m'has deixat un tema que genera un debat. Un debat. Un tema que diria, oh, de noche y de día, dale, cuídate. Que el virus siga fuera, ponte la mascarilla. Aquí sembla que perdem poc.
Sí, exacte.
Sembla.
Sembla que sí, no? Estem a una setmana que les mascaretes deixin de ser obligatòries al transport públic. La ministra de Sanitat espanyola ha indicat que el Consell de Ministres del dimarts 7 de febrer, que és dimarts de la setmana que ve, aprovarà la mesura i entrarà en vigor l'endemà. Entrarà en vigor de jure, perquè, de fet, de facto, la mascareta de transport públic ja és més opcional que obligatòria. Jo cada vegada, durant tota la pandèmia, cada vegada que s'aixecava una mesura, m'agrada recordar una cosa. És a dir, que el BOE digui que la mascareta és obligatòria o no ho és, no ens treu als ciutadans la potestat de decidir quan ens la posem i si ho considerem necessari, no? És a dir, hem après, o sigui, una cosa, per exemple, amb la pandèmia, és que les mascaretes són una bona eina per lluitar contra les infeccions respiratòries. Per tant, escolti'm, allò que els asiàtics ja feia molts anys que fèiem, no? Si estem refredats, posem-nos una mascareta quan estiguem en llocs públics i envoltats de gent i així reduirem els contagis. Perquè jo crec que la gestió de la pandèmia va ser una constant d'expropiar-nos als ciutadans la nostra pròpia capacitat d'actuar amb responsabilitat. I ara que van o han anat caient les mesures obligatòries, jo crec que hem de recordar que seguim sent persones adultes amb capacitat de decidir i que hem de mirar més enllà del nostre propi nas i veure en els entorns en què estem i actuar amb responsabilitat.
Ens queda res, minut i mig, però sí que et vull preguntar, Oriol, perquè em deies, hem après algunes coses de la pandèmia. Tu creus que s'ha après a nivell europeu a que hi hagi una actuació més coordinada? Ara em deies el tema de la mascareta a l'estat espanyol, per exemple, quan molts països, per exemple, ja l'havien treta, però això ha passat amb tot.
Sí, això ha passat amb tot. No, no sé si n'hem tret coordinació. Crec que la capacitat de coordinació europea és limitada i ara la coordinació està molt centrada en la resposta a la guerra d'Ucraïna, no? Més que en les mesures pandèmiques. Perquè al final, quan coordinar-se, no, pels països europeus, al final vol dir renunciar a tenir les seves quotes de poder i les seves normatives, no, i haver-se de posar d'acord països molt diferents per prendre mesures conjuntes. I això és molt complicat que passi.
Per tant, fins a quin punt això està... Ara sé que estic cansat amb meló a menys d'un minut, a les 4 de la tarda, però fins a quin punt demostra que aquell somni europeu de l'Europa dels Estats encara a dia d'avui segueix com un somni?
Sí, jo crec que és un somni, però, perquè sempre he pensat que a la Unió Europea i a la integració europea li falta una cosa, que és molt important, que és el poble europeu. És a dir, sense un demos conjunt...
No, el discurs.
Sí, és a dir, sempre hi haurà un estat que vehicularà millor les voluntats dels seus ciutadans que una cosa tan diversa com és la Unió Europea.
Oriol Vidal-Barraquer, com sempre, un plaer escoltar-te cada dilluns a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies.